87. Esparreguera, terra de passions.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Comencem el Vademécum fent menció al dol pel tràgic accident d'avió de dimarts. Avui dediquem part del programa a comprendre el difícil procés emocional que estan passant els familiars de les víctimes, un procés llarg i segur molt dur. Com en d'altres catàstrofes, l'ajuda mèdica i psicològica als familiars és imprescindible des del primer moment en què reben la notícia. Des de dimarts, psicòlegs de Creu Roja, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i del Servei d'Emergències Mèdiques, tots coordinats, donen suport a les famílies. L'ajuda humanitària es va desplaçar al Prat, a l'aeroport, a França, i inclús al domicili d'algunes víctimes. Més que res, ara necessiten, sobretot, molta companyia i algú a qui expressar el seu dolor, de la manera que vulguin o que puguin. No és fàcil la feina que estan fent aquests equips d'ajuda humanitària. No és fàcil enfrontar-se a tant de dolor i angoixa, mirar de front aquest dolor i aguantar-ho, escoltar-lo i abraçar-lo, i convertir-se en un suport. I sobretot aquests professionals han d'explicar als familiars i preparar-los per tot el que sentiran a partir d'ara. Ràbia, dolor, desesperació, i probablement també patiran símptomes físics com insomni, desorientació, pensaments incontrolats. Sigui com sigui, és clau ara mateix la cura de les ferides emocionals tan profundes en aquests primers moments. I des del Vademécum ens en fem càrrec, ens solidaritzem i enviem força i ànim tant als familiars com als equips mèdics. Bona tarda, són les 6 i 16 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida. I fem ara un repàs al sumari d'avui. Començarem el programa amb la secció InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, de la medicina preventiva duta a l'extrem, concretament de la polèmica operació d'Angelina Jolie, que ara ha decidit extirpar-se els ovaris i les trompes de Falopi, per tal de no arribar a patir mai càncer. Es troben més cansats i irritables últimament? La famosa astènia primaveral és un trastorn que afecta cada vegada més persones. Els afectats asseguren que, amb l'arribada de la primavera, senten esgotament, cansanci, mal humor, falta d'energia i, en alguns casos, insomni i mal de cap. Quines en són les causes i com podem fer front a aquest malestar? En parlarem amb el doctor Jordi Forés al nostre espai de Medicina Natural. I, per últim, parlarem del dol, l'accident d'avió als Alps de dimarts, ha causat la mort a 150 persones, però no són les úniques víctimes. Les seves famílies s'hauran d'enfrontar ara al dolor i al patiment de la pèrdua. Unes pèrdues repentines i completament inesperades. L'atenció en aquestes primeres hores és crucial. Però es pot superar una mort així? Tenim amb nosaltres aquesta tarda una experta en aquest tema, Mercè Castro, una dona que va perdre el seu fill de 15 anys en un accident de trànsit i que ha aconseguit passar de manera sana, amb molta voluntat i molt d'esforç, totes les fases del procés de dol. Avui es dedica a compartir la seva experiència i a ajudar persones en una situació similar. Benvinguts al Vademécum.
Comença l'època d'abstènia primaveral, un trastorn que afecta l'ànim i la vitalitat. Equilibra el teu cos amb els multivitamínics de Natur Plus, formulats amb ingredients d'origen natural. T'aportaran energia i vitalitat. Source of Life per adults, Animal Parade per nens i l'Age d'Or per l'edat madura. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des del 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 3943 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I comencem, efectivament, posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, Eva.
Angelina Jolie ha tornat a ser notícia aquesta setmana, obrint de nou el debat oncològic. Ha decidit, també, extirpar-se els ovaris. Recordem que la famosa actriu dona de Brad Pitt va generar moltíssima polèmica ara farà aproximadament 2 anys per la seva decisió d'extirpar-se les mames com a mesura de prevenció per tal d'evitar patir un càncer de mama, un tumor. Filla, neta i neboda de dones que han mort de càncer de mama i d'ovaris, l'actriu va prendre la dura decisió de fer-se la mastectomia després de sotmetre's a un estudi genètic que confirmava que és portadora de la mutació genètica responsable del càncer d'ovaris i de mama. Ara, als seus 39 anys, Angelina Jolie s'ha extirpat també els ovaris i les trompes de Falopi, generant una forçada menopàusia. Aquesta mena d'operacions, com a prevenció d'un possible càncer, genera diverses opinions. Hi ha qui pensa que és una forta i innecessària agressió pel cos. I d'altres experts, com el cap de tumors ginecològics de l'Hospital Vall d'Hebron, creuen que, si hi ha antecedents familiars, la dona té més de 40 anys i l'anàlisi genètic confirma que hi ha el gen maligne, l'operació està més que justificada, ja que el risc de desenvolupar la malaltia és molt elevat.
S'ha parlat molt dels efectes nocius que té la contaminació per a la salut i és evident el mal que produeix el cor o els pulmons. Però ara, dues noves investigacions escoceses marquen com el fum dels cotxes i el de les indústries poden augmentar el risc de patir un accident cerebral i com influeixen en la nostra ansietat. Potser això explica l'alleujament que senten moltes persones quan van al camp i aconsegueixen finalment relaxar-se i dormir bé en un entorn rural. Poca broma, els ictus maten cada any 5 milions de persones al món. Més freqüents encara són els problemes d'ansietat que afecten el 16% de la població en algun moment de la seva vida. Davant aquest panorama, concretament a Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire ha presentat un manifest per reduir la contaminació de la ciutat amb propostes molt interessants. La plataforma denuncia que la Generalitat no garanteix als catalans la qualitat de l'aire que respiren i que no compleix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. Està completament demostrat que respirar aire contaminat afecta neurològicament, sobretot nens i gent gran. I atenció, una dada impactant, la contaminació causa 3.500 morts prematures anuals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cal, doncs, prendre mesures.
Un hospital de Lleida ajuda a deixar de fumar els pacients enviant-los missatges al mòbil. Respires millor? Oi que et canses menys? Ànims, ja portes uns dies sense fumar. Són alguns dels missatges que reben els fumadors de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida. Els experts asseguren que els resultats terapèutics d'aquests missatges són importantíssims. La unitat de tabaquisme també és pionera a Facebook, a la xarxa social, amb un grup virtual de recolzament en el que aquesta mateixa setmana un pacient explicava la seva experiència. Diu que ha deixat de fumar i que gràcies a això ha deixat de gastar-se 3.000 euros l'any al no encendre 12.000 cigarrets.
Els pares recorren a les vacunes de contraban per evitar la varicela en els seus fills. La prohibició de vendre aquest medicament a les farmàcies i la repuntada de la malaltia han fet que la gent se'n vagi, per exemple, a Andorra, a França o a Portugal per comprar-la. Els virus torna a fer de les seves per tot el territori de l'estat espanyol i les guarderies i les escoles de primària han notat cada vegada més casos en alumnes d'aquesta malaltia infecciosa, amb les úniques excepcions de Navarra, Ceuta i Melilla, on la vacunació d'aquesta patologia es fa de manera sistemàtica a la infància. Des del mes de juny passat, les vacunes no es venen a les farmàcies per decisió del Ministeri de Sanitat i per això molts pares marxen a comprar-la fora d'Espanya per protegir els seus fills.
I coneixem avui un nou descobriment sobre les teràpies moleculars contra el càncer, que fins ara es presentaven com la panacea en substitució de la molesta quimioteràpia. Els fàrmacs que ataquen de manera precisa les cèl·lules canceroses, tot i ser altament eficients a curt termini, solen tenir l'efecte paradògic d'afavorir la progressió del tumor a llarg plaç. Així ho demostra una investigació dirigida pel català Joan Massaguer, de l'Institut Sloan Kettering de Nova York, en un estudi publicat avui a Nature. Però la mala notícia arriba acompanyada d'una altra de bona. Massaguer i el seu equip han descobert com el càncer es torna resistent a aquests medicaments i com anul·lar aquest mecanisme de defensa de les cèl·lules tumorals. Els seus resultats comporten un canvi d'estratègia en les teràpies moleculars. Després de fer proves en ratolins, Massaguer assegura que ja s'estan fent assajos clínics en pacients. Fins aquí l'InfoSalut avui. Gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-los a l'informatiu del Vademecum.
Adéu-siau, que vagi bé.
Fins.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això, tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Al Vademecum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Aixecar-se cansat, sentir fatiga, dificultat per concentrar-se, tristesa inexplicable, falta de gana, mals de cap i desmotivació. Què passa? L'astènia primaveral afecta cada any a milers de persones de totes les edats, persones que senten cansades i faltes d'energia quan arriba el bon temps, i en principi sense una causa aparent ni lògica. Per què aquesta fatiga i falta de concentració? Els mesos de març i abril sembla que són els més delicats. Patir astènia primaveral no és una malaltia, però sí un trastorn lleu transitori que pot ser molt molest si no prenem mesures. En parlarem amb el doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Aviam, ens pot explicar, perquè per la gent que no ho sàpiga, què és exactament l'astènia primaveral?
Bueno, l'astènia primaveral realment és... ens referim quan hi ha el canvi de l'estació de l'hivern a la primavera i que pot provocar en moltes persones petits símptomes com pot ser un cansament generalitzat, una falta d'energia per poder realitzar les tasques del dia a dia, dificultat per agafar el son o inclús son durant el dia. També a vegades són símptomes que hi ha d'irritabilitat i nerviosisme, pèrdua de la gana, pèrdua de la concentració i malestar general. Vull dir, són més o menys símptomes que poden venir amb aquest canvi estacional i que, bueno, realment això és bastant controvertit perquè mèdicament no constitueix això una malaltia, la malaltia de la primavera, no? Com a vegades deia, no constitueix això. Però sí és cert que la raó és que passem d'una estació, que és l'hivern, una estació doncs una mica freda, i passem a la primavera, que coincideix amb un canvi d'horari. Ara que cap de setmana doncs ens trauran una hora, i amb això el que provoca el cos és una alteració d'unes substàncies que s'anomenen endorfines, que provoquen tots aquests petits símptomes que normalment, sense fer gaire més cosa, se sol solucionar. Però que és bo fer una bona prevenció amb un complex doncs complet vitamínic, mineral, com pot ser el Surlife de Natur Plus, que funciona bastant bé, o uns complements doncs que ens puguin ajudar a minimitzar aquest cansament, aquesta falta d'energia o aquests trastorns del son. Si ens avancem, fantàstic, i si no ens ha donat temps, que l'oient ara ho està sentint, jo no m'ha donat temps de prendre, doncs, per exemple, aquest els seus lives, doncs és qüestió doncs de que ens ho consultin a nosaltres o al seu metge, que de ben segur li pot donar alguna cosa per intentar normalitzar aquestes endorfines que són les responsables de l'astènia primaveral.
Clar, suposo que el canvi d'horari, les modificacions ambientals, tot això ens afecta. I quan pot durar? Unes setmanes? Si no fem res i estem aguantant aquesta fatiga, quan ens pot durar?
Si nosaltres estem bé i la persona està bé, això sol durar un parell de setmanes. Mm. Si nosaltres volem minimitzar aquests efectes secundaris, com jo et dic, doncs és prendre aquest complex vitamínic, per exemple, el Source Life o qualsevol altre que sigui bona qualitat. Que no, doncs el que podem fer és, si la persona no està bé al seu cos, si ja arrastra doncs, altres problemes, això en comptes d'estar durant una, dues o tres setmanes amb aquest estat, diguem-li, alterat, li pot durar tota la primavera. Llavors, per això és bo que llavors si dura una mica més o que ens agafa ara el toro que no anem a temps i realment notem tots aquests símptomes que us he dit aquí per antena, doncs és millor consultar-ho al seu metge.
Qui és més propens de patir aquest trastorn de l'astènia primaveral? Afecta més a dones que a homes, per exemple?
Afecta més a nens i a grans. Vale. Normalment els nens, l'infància i la gent ja grans són les que més noten els canvis doncs, de temps, aquests canvis a nivell de les endorfines. La gent adulta ho nota menys, a no ser que pateixi d'estrès. Si és una persona doncs, que va molt estressada i que té molt poc temps i que s'alimenta malament, no s'alimenta correctament, també notarà aquest cansament, aquesta dificultat de memòria, inclús d'agafar del son i sobretot la somnolència, no? Que moltes vegades es van arrastrant. Em diuen, és que doctor, és que jo m'arrastro, és que tinc son i dormiria totes hores. Mm. Doncs pot passar també amb aquest tipus de persones.
Ha citat l'alimentació. Com ens pot influenciar la dieta? Quins aliments potencien la nostra energia ara de cara a la primavera, per exemple?
Bueno, jo la manera de tractar els aliments, com algun cop hem parlat, és que, per exemple, a l'hivern necessitem uns aliments que bàsicament ens puguin calentar i donar aquella energia que per poder combatre doncs, el fred de l'hivern. Cara a la primavera, no hem de fer una alimentació més fresca com la faríem a l'estiu, sinó hem de fer una alimentació de transició, de l'hivern cap a l'estiu. Ja no podem menjar doncs, aquell estofadet doncs, de moltes hores, que és molt potent que donem a l'hivern, sinó hem de donar alguna cosa més lleuger. Hem de fer ja una transició. En tant, quan no fem aquesta transició amb els aliments, doncs ens costarà més adaptar-nos a la primavera. Tenen que ser uns aliments una mica més lleugers, no tan preparats, no tan cuinats, més frescos, com nosaltres diem, de transició.
I de temporada, suposo.
Sempre, Exacte, sempre els aliments han de ser doncs, estacionals i de temporada. I llavors, com que seguim la intel·ligència doncs, de la naturalesa, doncs menjarem tot el que podem menjar a la primavera, doncs són aliments correctes que segur que ens aportaran una bona energia.
Pel que fa als hàbits, també, quan una persona es troba amb astènia, li recomanen seguir uns hàbits, uns horaris més, potser més regulars, o fer exercici, potser el pot ajudar?
A part de l'alimentació, l'exercici és la nostra millor aliada. Si nosaltres comencem una mica abans de la primavera, o inclús ara, doncs, a agafar un altre cop la dinàmica de fer un... Inclús si en fem doncs, una mica més d'exercici del que fèiem, o començar a fer una mica més, poder la primera setmana, segona, doncs notarem una mica més de cansament, però intel·lectualment estarem molt millor i a cada dues setmanes estarem fantàsticament intel·lectual i físicament. I llavors, doncs, malgrat doncs, ara doncs, el matí serà més fosc i els dies s'allargaran més, i malgrat que cada setmana ens robaran una hora, és tornar a agafar l'esforç d'aixecar-nos doncs, a la mateixa hora. No perquè si ens aixequem a les 6 i ara són les 7, doncs voler-ho retrasar una mica més. No? Hem d'intentar mantenir el nostre horari perquè així el cos s'adaptarà d'una forma molt, molt més ràpida.
Doctor, pot ser que les al·lèrgies primaverals estiguin darrere de l'astènia? Potser hauria de fer un capítol a part sobre al·lèrgies primaverals, però bueno, ja que parlàvem de l'astènia primaveral, les al·lèrgies més comuns són la sinusitis, la rinitis i...
Sí, l'asma, sí. Com tu dius, això mereix un capítol a part, però sí que és cert que amb la primavera és una eclosió. No només ho notem amb els nostres adolescents, que se'ls activen les hormones i estan una mica més, diguem-li, esbojarrats, no? Sinó també l'eclosió doncs, de les flors, del pol·len, de les pollancres... Aquesta eclosió tan forta que hi ha doncs, agreuja sobretot aquells pacients doncs, que són al·lèrgics I, bueno, i aquells altres que són al·lèrgics estacionals, sobretot a nivell de la primavera. I és propi d'aquesta estació degut a que tot floreix, no? I el florir és molt maco, però també la gent que són al·lèrgics, doncs ja no els hi sembla tan maco perquè comencen tots aquests símptomes. I per això s'han de poder fer un bon tractament preventiu durant 2-3 mesos abans que vingui la primavera per tal de poder-nos protegir molt millor d'aquestes al·lèrgies.
Doncs, doctor, espero que ens pugui explicar en els següents programes com faran aquests símptomes sense recórrer als antihistamínics, perquè les al·lèrgies són cada vegada més comuns i ho notem moltíssima gent.
Doncs, bé, quan vulguis, en parlem.
Molt bé, doctor Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i aconsellar-nos per fer front a la molesta astènia primaveral.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Que passi una bona Setmana Santa, doctor.
Igualment.
Natures Plus ha presentat l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Comença l'època d'abstènia primaveral, un trastorn que afecta l'ànim i la vitalitat. Equilibra el teu cos amb els multivitamínics de Natur Plus, formulats amb ingredients d'origen natural. T'aportaran energia i vitalitat. Source of Life per adults, Animal Parade per nens i l'Age d'Or per l'edat madura. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des del 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
La pèrdua. Ens ha semblat inevitable al Vademecum parlar avui i rendir, en certa manera, homenatge a les víctimes de l'accident d'avió de dimarts. Més que les víctimes, a les seves famílies. Quan es produeix una tragèdia de grans dimensions, com un accident d'avió, l'ajuda que es pot brindar als familiars és fonamental. Però com es supera una mort tan tràgica i repentina d'algú que estimes? Com superar una pèrdua així? I encara més, perquè sabem que hi anaven estudiants en aquell vol. Com ho afronten els pares? Perquè hi ha res pitjor que la mort d'un fill? Mercè Castro és avui amb nosaltres per parlar-nos del dol. Ella va perdre el seu fill Ignasi quan aquest tenia 15 anys en un accident de trànsit. Des de llavors, ja fa molts anys d'això, un cop superat el dol, es va dedicar a escriure la seva experiència i ajudar altra gent que passa per la mateixa situació. Fa tallers, conferències i dona ajuda psicològica a les persones que necessiten passar aquest dol. Palabras que consuelan i Volver a vivir són les seves dues obres literàries que reflexionen sobre la superació d'aquest dolor. Bona tarda, Mercè.
Hola, molt bona tarda.
Bueno, Mercè, suposo que ets de les persones que més pot arribar a entendre com es senten, tot i que és molt difícil, els pares que han perdut els seus fills en aquest accident terrorífic d'avió.
Cada persona és cada persona i cada dol és personal, intransferible. Però, bé, vull dir, les persones que hem perdut un fill sabem de quin dolor estem parlant, sí.
I l'ajuda psicològica que estan rebent ara mateix és important, oi? Perquè en aquests... En aquests moments res serveix per alleujar.
Mira, jo penso això, que en aquests moments, almenys per la meva experiència, estàs en estat de xoc. I són moments que ni les paraules... Està molt bé tenir a costat a professionals que, doncs, que et puguin atendre, no? Però, de fet, tu no te n'enteres de res. Vull dir, estàs... Se t'ha trencat la realitat, t'has quedat sense terra sota els peus i bueno, poca cosa poden fer els professionals, els psicòlegs en aquests moments, no? El camí que comencen aquestes persones és llarg, però la bona notícia és que se'n pot sortir d'aquest camí i en molts casos, doncs, enfortit, no?
Abans comentava que des de fa anys dones ajuda psicològica a persones que passen per aquesta mena de dols. Com els pots ajudar a fer front a la pèrdua? Com els ajudes?
Jo el que faig és ajudar-los amb les eines que a mi m'han anat bé. Jo no faig res que jo no hagi experimentat. cada persona és diferent i no tots ens va bé el mateix, no? Hi ha persones doncs, que troben un suport molt gran anant en un grup de dol i hi ha persones que necessiten començar teràpies individuals o personals. Això depèn moltíssim, no? Però el que sí que és segur, almenys jo és el que penso, és que s'ha de fer alguna cosa amb el dolor. El temps per si mateix no cura res. El que fa és potser ensorrar el dolor i que no es vegi, però el dolor està allà. I crec que un dol d'aquestes característiques, un dol desgarrador, requereix un canvi interior gran. I per això doncs, totes les teràpies i tots els terapeutes que ens puguin donar una mà doncs, són pocs, no? I no sé, i totes les coses que puguem amb el temps anar incorporant a les nostres vides, no? Com escriure, com pintar, com fer qualsevol cosa creativa, no? Es tracta d'anar sumant coses que ens tornin a la vida.
Com descriuries, Mercè, les fases en un procés de dol? Tot i que comentes que cada persona és un món i ho viu d'una manera diferent.
Sí, és un món perquè cada un té un punt de partida diferent i doncs, potser la persona que passa per una mort tràgica feia doncs, uns mesos o un any que també se li havia mort doncs, un pare o una mare molt estimat i aleshores plou sobre mullat i sent molt diferents les ferides que les persones portem i que potser hem anat tapant mentre la vida ens anava més o menys bé, però quan la vida ens posa entre l'espasa i la paret es reobren totes, no? De moment, jo penso que pels familiars i amics i companys de l'escola i companys de feina, tot això remou el dol que estem parlant de l'accident d'avió, no? Però sobretot pels familiars més directe, pels pares, per les mares, pels avis, per la parella, els moments d'ara són absolutament desgarradors. De tota manera, també és veritat que el cos té com una mena de defensa que se n'hi diu estat de xoc, que impedeix sentir tot el dolor de cop en aquests moments. El meu estat de xoc va durar un parell o tres de mesos i després vaig anar despertant. Això no vol dir que no sentís dolor,
sí, és clar.
Però que estava fora de la vida, per dir-ho d'una manera. No?
No eres conscient.
No, sí que era conscient, però estava tot com la vida estava lluny de mi. No sé com explicar-ho. Això és el que se'n diu estat de xoc, que va acompanyat d'una gran tristesa i un gran dolor, no? Però quan això desapareix, et quedes amb el dolor a seques, no? I aleshores, potser és el moment de cadascú a la seva manera, cadascú amb el que cregui que li pugui anar més bé, començar a fer un treball interior. Perquè es tracta de reinventar-se. I això és un procés llarg.
Mercè, et seguim a través del blog Com afrontar la muerte de un hijo i he comentat que tens dos llibres fantàstics. A més, aborden temes molt tristos, com la mort d'un ésser tan estimat, però també tenen un missatge d'esperança. Per tant,
sí.
És molt interessant.
És que, quan la vida et posa en una situació així, dura, molt dura, te'n dones compte que l'únic que serveix és l'amor. L'amor és l'únic, perquè ni que tinguis un compte corrent molt generós, ni que tinguis molt prestigi, molts títols universitaris, no serveix en aquest moment.
No, ja, m'imagino.
I aleshores, doncs, es tracta durant el procés de dol, que dura el que dura, perquè no es pot dir el temps, no.
Ja.
Acotar el temps, jo penso que és contraproduent, és anar fent gran aquest amor, és incorporar aquest amor a la teva vida quotidiana.
Mercè,
no esperar...
Mercè, sí. Que no tenim més temps, hem de despedir-nos. Ens sí. quedem amb aquest missatge tan positiu. Moltes gràcies sí. per haver-nos atès aquesta tarda i parlar-nos d'un tema tan delicat d'una manera tan bonica.
Gràcies a vosaltres i una abraçada molt gran a tot l'equip i a tots els pares i a totes les persones que estan passant per aquest dolor.
Gràcies, Mercè. Gràcies. Bona tarda.
Adéu.
I ens acomiadem del Vademecum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Jordi Carretero, el control de so i qui els parla.